Ai, amics, els videojocs. Els videojocs porten moltes qüestions. Des que van entrar en joc, des que, mai millor dit, des que van entrar doncs, dintre la nostra societat, doncs, ha canviat molt, moltes percepcions. Moltes percepcions i han donat respostes i han donat també moltes preguntes i preocupacions, perquè és una nova tecnologia, una nova manera de jugar, que no és ni millor ni pitjor, és una altra manera de jugar. És veritat que hi ha moltes persones que demonitzen tot això, però senzillament estem parlant d'un diferents maneres de fer les coses, que tot té els seus beneficis i els seus pros i contres, no? Però hi ha una cosa que sí que és força interessant, i és que els videojocs dintre aquest món d'entreteniment que estàvem parlant també entra dins del món del llenguatge, i sobretot a un sector de la població que és molt propens doncs, a utilitzar un llenguatge comú i fins i tot nou, nou que després, com el de Buten i això que nosaltres utilitzàvem, per altres nivells, entenem-me, no? El videojoc introdueix noves paraules i nou llenguatge de videojoc en els adolescents, que són doncs els que principalment són els seus principals usuaris, no? Doncs aquest vocabulari ha passat a formar part del llenguatge habitual dels adolescents que es comuniquen, i possiblement nosaltres, adults, que no sabem de què va aquell lloc, ens quedem una mica així com el LOL. LOL vindria precisament d'això. Parlem de tot això, que és força curiós, amb la Ona Domènech, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Ona, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, el LOL ja vindria dels videojocs, no?
Sí, sí, el LOL i moltes altres expressions que, com tu deies, es van incorporant, sobretot procedent d'aquest món que ens ha portat, no? Ens han portat les noves tecnologies. Tot aquest boom, no?, que hem viscut i que estem vivint en aquesta societat de l'estic, no?, de la informació i de la comunicació, i que ha comportat, no?, l'accés universal a internet, les xarxes socials, tots aquests avenços, i també els videojocs, que, com tu deies, doncs, bé, hi juga molta gent de diverses edats, però un col·lectiu important és el del jovent, sí, no?, sí. Els adolescents i els joves.
I, Ona, això ho podem, com ho hem d'enfocar? És positiu o és negatiu? Tots sabem que el llenguatge és un animal viu que va variant, per encara que no vulguem, va variant, va canviant, no? Però tota aquesta introducció del llenguatge de videojoc ho podem veure des d'un punt de vista positiu o negatiu, o les dues maneres?
Bé, sí, jo diria que ni positiu ni negatiu. Molt, molt probablement moltes vegades el que passa, com tu deies, el llenguatge és un constructe social i és un ens viu, no?, que l'utilitzem per comunicar-nos i que va variant en funció dels avenços que fem, dels canvis socials, històrics, etc. No? Les noves realitats que van sorgint bé les hem d'anomenar de noves maneres, etc. Clar, moltes vegades, des del punt de vista dels parlants, jo crec que ens surt una mica aquell instint que tenim tots com de posar-nos a tensos davant de les novetats, no?, de la diversitat, de les innovacions, de, ostres, això no ho havia sentit mai, això no és genuí, això ens passa una mica com a parlants. Però des del punt de vista dels lingüistes, que aprenem més la llengua com a objecte d'estudi, doncs tenim molt clar que és un constructe social que avança i tenim aquesta perspectiva segurament, no?, més històrica i més... I llavors no ho veiem com una cosa negativa en si, vull dir, és una realitat, i sí que també depèn molt de la situació de cada llengua. Llengües com l'anglès, que avui dia tenen una situació absolutament de supremacia, no? Perquè és la llengua que domina en tots els àmbits, clar, no té cap posició defensiva davant de possibles préstecs d'altres llengües, perquè... No ho necessita.
Clar, no està amenaçada, per dir-ho així, d'aquesta manera. No li entren neologismes d'altres llengües.
Exacte, on hi entren ben pocs, saps? Llavors, clar, hi ha molts factors, però en principi jo crec que no ho hem de viure com a negatiu, i sobretot en el cas de la llengua dels adolescents, perquè, com tu deies, els adolescents és una etapa de la vida en què... per acabar de madurar hi ha una necessitat de trencament, no?, de trencar amb tot, de trencar amb les regles establertes, i això també es mostra en el llenguatge, aquesta necessitat de fer servir un argot propi, i moltes vegades hi ha algunes paraules, expressions que s'agafen d'aquest món dels videojocs, no?
Escolta'm, ja que evidentment, i és una qüestió perquè la majoria de videojocs, encara que es puguin desenvolupar a Catalunya o a Espanya, habitualment perquè tinguin una sortida internacional, doncs la seva base lingüística és en anglès, no? Això, ja posats que entra l'anglès en tot això en els joves, això ajuda també al coneixement de l'idioma i fins i tot a fer una bona pronunciació?
Doncs mira, sí, els estudis que s'han fet i que s'estan fent en aquest sentit demostren que sí, que realment els joves que utilitzen, no, videojocs en anglès, els ajuda a millorar el seu nivell en aquesta llengua. Sobretot si hi ha d'haver també una motivació de base, perquè s'han fet estudis, per exemple, d'utilitzar en les aules, no, videojocs per ajudar a l'aprenentatge. I és evident que sempre, és a dir, la persona que no té cap interès a aprendre, per més que es posi en un joc, és difícil que aprengui. Però si hi ha una certa voluntat, i avui dia el jovent el tenen perquè l'anglès està present a molts llocs,
Clar. Doncs
sí que els ajuda perquè és una manera d'estar immers, no? I la immersió lingüística és molt bona per aprendre qualsevol llengua. A més, moltes vegades els joves que juguen a videojocs també després segueixen a jugadors, no?, aquests videogamers famosos, sí, que fan partides en streaming, no?, en directe,
sí,
i, per tant, es connecten, els veuen com juguen, i aquests jugadors parlen en anglès. I tot això fa que aquest jovent aficionat als videojocs estigui immers moltes estones en aquesta llengua i els ajuda, sí, a aprendre-la. Sí, això és una evidència.
Bé, i ja per acabar, la curiositat és quantes paraules d'aquestes sobreviuen. Tenim pathfinding, banning, hater, bufear, abans deia lol, ghosting, aquestes paraules, sí, que poden venir de... Quantes són efímeres, que, dir, que tenen aquesta, una caducitat ràpida, i quantes possiblement podrien quedar-se ja adquirides al llenguatge?
Mira, això ningú té la vareta màgica per dir quines paraules seran efímeres i quines sobreviuran. Nosaltres el que fem els lingüistes és observar-ho, això. Jo, per exemple, estic en un grup de recerca que el que fem és anar recollint dades de les noves paraules que surten, les que s'incorporen al diccionari, fins i tot fer propostes, no?, a les acadèmies en aquest sentit. Però realment és molt difícil, no hi ha una norma que ho pugui preveure, perquè de vegades hi ha paraules que, bé, perquè el parlant associa amb altres usos, perquè, no sé, que s'estenen molt ràpidament i s'estenen a qualsevol àmbit i realment s'incorporen al diccionari i passen a formar part del nostre llenguatge comú, i n'hi ha d'altres que no. No són mai totes les que s'incorporen, però sempre sí que n'hi ha algunes. I, de fet, avui dia, si mirem el diccionari, ja trobem algunes paraules que es van incorporant, però els diccionaris sempre van més a poc, perquè d'alguna manera s'espera, no?, a veure l'ús que en fa el parlant. I és l'ús mateix que en fem nosaltres el que acabarà fixant-ho. Però que un percentatge d'aquestes paraules acabaran incorporant-se, això és evident.
Doncs, Ona Domènech, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i una abraçada també, que vagi molt bé.